5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que les cultures asiàtiques i els seus comerços s'han posat de moda a Palma.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim la Marga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic. Ben tornada, gràcies. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb el cançoner de les Pitiuses, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí torna amb
estar. Celestia Livent.
Som aquí.
I Miquel Junc.
Hola.
Com esteu? Ben tornats avui per repassar l'actualitat del dia. Què passa per aquesta primera notícia que vos han comentat en portada, que és l'auge de les cultures i els comerços asiàtics.
Avui ens feim ressò d'un article del Diario de Mallorca que parla del furor de tot allò que és asiàtic, un tema que ja han comentat altres vegades a Tèntol, no fa molt que ho vàrem parlar un poquet, i és que ja fa molt d'anys que Mallorca coneixem els restaurants de cuina xinesa, després van arribar els sushis i ramens japonesos, i més recentment el menjar coreà i fins i tot els supermercats amb productes d'aquests països. Uh-huh. I és que tot allò que té a veure amb Àsia està de moda a Palma, per això expliquen en aquest article del Diario de Mallorca que cada vegada obrim més negocis d'empresaris que decideixen dur a l'illa productes més exòtics d'allò que estem acostumats a trobar aquí. A Palma, per exemple, ja ha arribat una cadena de restaurants que fan noodles, aquests fideus xinesos, però els fan casolans i estirats al moment, davant dels comensals.
M'han també dit que se veuen coves.
Sí, sí.
Jo no he anat mai, però...
Jo tampoc hi he anat, però...
Està per davant es Güell, es bar antic Güell, per allà pot ser que hi hagi un. Pot sona.
Pot ser, però diuen que té molt d'èxit aquesta cadena.
Cada dia.
Bé, ja fa un temps que hi ha coes, per Palma, com se bona de grans ciutats com Madrid, per exemple.
Però per anar a establiments asiàtics o per altres coses?
Per altres coses.
Establiments en general.
Mm. Sí.
Tu veus coes.
Hi ha gent. Hi ha molta gent.
Fins i tot llocs de kebabs.
Mm. Ah, sí?
Sí. M'he fitxat.
Pot ser.
Home, és que la població illenca són prop d'un 1.300.000 persones. Clar, nosaltres de petits no estàvem acostumats a fer cua al lloc.
Exacte.
Més enllà des de l'Asburger, hora punta, però ara sí que no cal que tinguis molt d'èxit.
No s'escoa de Madrid, però sí que veu gent a de fora que espera. Com un temps no veies.
A menjars de restauració.
Sí,
de
restauració. De restauració.
Bé, potser també estan esperant per fer fotocopis.
Sí,
potser.
Sí.
Els hi donen esperar de fora. I quina feinosa.
Clar, a mi et despassadir sols a vegades millor no...
Però si m'han dit que aquest lloc de fideus xinesos té molta gent.
També s'han obert restaurant de hot pot, olles calentes, no sé si sabeu que és això.
Sí.
Que aquestes olles amb olis i salses.
Jo tampoc. Sempre m'ha fet il·lusió.
Normalment és brau.
Sí, un brau, una salsa, no sé exactament què és.
Jo he anat un pit mai.
Però no són aquestes torradores?
No, també, això és una altra cosa. Potes que tu tries un tipus de brou, ja sigui spicy, ja sigui de peix, ja sigui de lo que tinguin, i te cuines tot allò que te menges dins aquest brou, tot bulls.
No sé, per dir-ho de qualque manera. No arriba,
bé,
per això,
fa il·lusió,
no sé,
que ho sapigueu.
Sí, n'hi ha un parell, i tens una taula grossa al mig, i hi ha una olla, i poses el brau allà al mig, i la gent, si té vista que ets de vedella, ho posa allà, xabu-xabu, una cosa japonesa.
Per llevar, te poses el brau...
Xabu-xabu-xabu, i llavors te'l menges.
Te menges sa teada.
Sí.
I el brau...
Després també te'l pots menjar, te'l pots beure, si te'n serveixes una tasseta.
No, és que això és per tot. No.
D'entrada no, perquè se bull, no se fregeix.
I ha de ser menjant gent de confiança perquè compartiu... Braus.
Depèn, jo sé que vaig anar, podies triar tres tipus de brau.
Ah, sí? I clar, un
brau. Jo sempre tri diferent, sí. No, perquè normalment...
No sé per què ho sabia.
Però és que,
de vegades, estic
d'aquest programa ja fins on estic, però el tema és que a mi no m'agrada escoent. I jo, tenc gent que dirà escoent. Hi havia una que era hot pot, que era com molt coent, i dic, és que jo no sortiré viu d'aquí de dins. I jo vaig demanar un brau normal.
Idò, s'ha popularitzat molt aquest tipus de restaurants, i un altre tipus de locals que causen furor són els ramens japonesos, molt d'ells nous, sobretot, perquè els més antics no hi estan decorats, però els nous estan decorats amb animes, amb personatges com en Naruto, One Piece o Bola de Drac.
Anem a buscar la bola de drac, envoltada d'un misteri, és un secret. Anem-la a agafar, la bola de drac. Entre tots els misteris on és divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar.
No sé, Xisco, que volies comentar ara. No sé si ets gran fan d'aquesta cuina japonesa, tu.
Jo som fan de sushi, el que passa que jo no me'n peix cru, i aleshores quan vas a menjar sushi és un poc complicat, però jo ara crec que és la segona setmana de maig, me'n vaig d'excursió amb els companys de 5 dies, que anàvem a passar un cap de setmana a Madrid, i anàvem a sopar a un restaurant ambientat amb en Mario Bros, que és un italià, no xinès, però en Mario Bros sí que xinès, perquè el varen crear una empresa japonesa, i és com si visquessis dins el videojoc de Mario Bros mentre sopes. És a dir, que és com a, ja s'ha travessant, que són aquests restaurants temàtics on vas a sopar i fer-te fotos.
Jo vull experiències d'aquestes amb els companys de Tentol, també.
I d'on vola, eh? Les companyes de maquillatge d'Ivetres Televisió varen muntar un viatge, i en els 5 dies... Gent de Cindy li van dir, voleu venir? I m'on anàvem de cap de setmana, que per tant...
No sé si Eugenia San Pedro també és fan dels establiments asiàtics. Com estàs? Benvinguda.
Com estàs? Jo soc vegetariana.
I què vol dir això? No hi ha opció amb vegetariana.
Que no ho tenim molta cosa.
Me costa molt. I jo som fan de sushi, el que passa és que, bueno...
Però hi ha tallarins amb verdura.
Sí.
I Eugenia deu menjar molt de sushi de cogombra.
I ja està.
Sí que aquí a Mallorca no hi ha cap, però si te'n vas un poc per a fora de les illes, sí que trobes com a més cuina asiàtica vegetariana.
Però costa trobar plats vegetarians dins aquest tipus de gastronomia?
Sí, a més, sempre hi ha el bàsic de lo que diu, saps? Fideus amb un pot de verdures i tal, però si vols algo com a més, no sé, exquisit, que podria ser pues, amb peces de no peix, que això se fa molt, que és bàsicament proteïna vegetal, que simula gràcies a alguns ingredients que sembli que és peix.
Que és peix, però no és.
Sí.
Això encara
perquè a mi el peix m'agrada, el que passa és que no me'l vull menjar, però si s'assembla en el peix, o la carn, doncs pues està bé.
Tot menges. Sí.
M'agrada. San Pietro menjar no fish.
Exacte. No fish. Mira, una idea més per...
O no carn.
No, de restaurant propi.
I la gent se pensa que sushi és una cosa que només pot ser salada, però a mi allò que m'encanta de segon quin restaurant bufet és que fan sushi dolç.
Sí.
I el sushi de plàtan... Jo me pensava que seria pesta bubònica i em vaig demanar tres racions perquè vaig dir que això és boníssim.
No m'ho menjaria, crec.
Què vol dir?
A mi que m'agrada el plàtan.
Arròs amb plàtan.
Com el mango... Sticky rice. Mango sticky rice.
Arròs a lo cubano.
No. El sushi de plàtan. És a dir, es farcit, en lloc de ser un tros de salmó, és un tros de plàtan.
Sí.
I li posen arròs i després li posen com una cobertura. Boníssim. És a dir... No rigueu fins que el tastem.
Això com a dolç, no? Com
clar. Clar,
però molt de restaurants així tenen aquest tipus de postres.
Clar.
Sí. Mm-hmm.
I ara també ha arribat la gastronomia coreana, que també guanya clients aquí a Mallorca. Expliquen en el Diari de Mallorca que de cada vegada s'obrin més restaurants de cuina d'aquest país. Un dels productes més demandats són els topoki, pastisset d'arròs amb una salsa dolça i coenta. També és pollastre fregit coreà, que jo... En aquest sí que l'he tastat i és bo, m'agrada, i també coventat. I el coreano hot dog, no sé si heu tastat aquest
no,
menjar.
No, llavors, això que deien Celestí, aquestes torradores... Que
també són coreanes.
També me fa gola.
Que
Un korean hot dog.
Sí.
Però tu vegades menjar-te'l directament a Korea o un redol de Mallorca.
Si pogués anar a Corea a menjar...
Sí, primer aquí.
Hi ha diverses opcions.
Si ho tenim a tir.
De fet, són complicats aquest restaurant, perquè clar, cada taula ha de tenir una ximeneda, bé,
no sé com una sortida de fum.
Una sortida de fum, sí. Perquè, clar, tu tens la teva torradoreta, també compartida amb els altres comensals de la teva taula. Sí.
Ja, però això després surts d'allà de dins, que pareix que has anat de torrada. I...
És que ja has anat.
Sí, però vulguis que no. Un dia entre setmana, que surts de la feina.
Orejar la roba,
no? No, n'hi ha prou amb orejar. O si l'oreja és una setmana.
Total.
Jordi, que vaig anar al hot pot, vaig estar una setmana que no t'ha de ser despicis, vaig dir, és que...
Ja. A mi m'agrada molt els cantones. Hi ha un cantones aquí a Palma, sí, que té moltíssimes opcions vegetarianes i veganes, que no sé quina és la diferència entre un cantones i un xinès o un japonès.
O un coreà,
però està boníssim.
Jo, bueno, sí. no diguis noms, però més o manco.
Ho puc dir, no passa res.
No diguis, és igual.
Està per debades són moix. És així petitet i de vegades està superbo.
Perquè tu has notat l'auge de restabliments asiàtics a Palma?
No, lo que he trobat que hi ha molt ara són supermercats asiàtics.
No, el que anàvem a comentar ara, perquè jo també m'ha cridat molt d'atenció que darrerament s'han parlat de moda aquests supermercats amb productes asiàtics, on la gent pot comprar articles, per exemple, que surten a pel·lícules o sèries asiàtiques. Tenim exemples, per exemple, el d'Orayakir d'en Doraemon. Ara ja els pot comprar a Palma. Les galletes d'en Shinchan també se poden comprar. També ja començam a trobar màquines espenedores de productes de la cultura anime. La gent pot comprar cartes de Pokémon, per exemple, en aquestes màquines. I fins i tot també locals que han obert de màquines recreatives, una cosa que està molt de moda al Japó. A la plaça Major de Palma n'han obert un amb un total de 37 màquines d'aquest tipus, així que ja et poden trobar de tot.
I de menjar també n'hi ha moltes. Perquè a Sant Miquel n'hi ha una que tenen com un food corner on la màquina te fa allò que li demanes, i llavors també pots comprar begudes, que són quins joves li agraden molt, asiàtiques, sobretot japoneses.
Sí, és molt fort.
Però la globalitat és això. Sí. És a dir, abans tu miraves l'imperi dels sentits i era la màxima referència que tenies del Japó, en canvi ara, entre pel·lícules, gent que hi viatja, gent que queda fascinat per aquesta cultura, el K-pop, ha fet que Àsia, tot i ser tan llunyana, no ho estigui tant. El manco, l'exportació...
Sí, però llavors vols menjar unes sopes mallorquines
i no les trobes enlloc.
Sí, jo recordo quan era... Quan vaig començar a mirar vídeos a internet i a YouTube, que jo potser tenia, no sé, 15 anys, hi havia aquesta moda de bloggers que te mostraven com a, que havien anat a algun país asiàtic i te duien i te mostraven com a, mirau el que m'he comprat. Sí. I era com a menjar raro que mai podies trobar.
I ara
és que ja el pot trobar Palma.
En aquests supermercats. Sí. Que van a fer repilla. N'hi ha una en carrer Sant Miquel amb vingudes, que té dues entrades.
Ah, sí, aquesta és nou.
Aquesta és nou. I és que s'esgoten els productes.
Sí, sí, és molt fort.
Molt fort, molt fort. De cada vegada la gent està... També és la curiositat i la novetat, per una banda, perquè això també és vera que... Ai, ara t'estaré una patatilla...
Sí, però no vos fa respecte?
Jo entraria ja de dins i no sabria
no,
què comprar.
Perquè jo tinc la meva amiga Eva Martínez, gran productora de Divetres Televisió, que és una enamorada de la cultura japonesa. I cada vegada que va a Japó, a una sèrie d'amics, mos du com un box de coses japoneses. A mi me'n va d'un de Llepolies i ets vaig tenir d'haver un mes, perquè com que no sabia què eren, jo som molt de la Llepolia.
No,
però sí
sé
què és. Però hi havia coses que eren coentes.
I les etiquetes estan...
En japonès.
En japonès o en xinès. Sí.
Clar,
no me demanis
i estàs allà que jo... Sí. Vaig fer un pot d'egiptologia, jo un jeroglífic el resol.
Que
els pictogrames
estan,
japonesos, no?
Estan obligats, per cert,
a posar
sí, si ho compres aquí. Exacte. Però si t'ho duen del Japó, està al menys una surprise box.
En aquests supermercats no estan amb els rètols. Ni en castellà, ni en català.
I no hi ha ningú que t'expliqui.
Si vols, supos que la persona que hi ha allà te diu que du això, però clar.
Jo vos he de dir que faig la compra de súper d'aquests un pic o dos en el mes. Sempre compro algo com essencial, que és tofu, pak choi, que m'agrada molt.
Pak choi, que és com una col, no?
Sí, 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 sí. Després fideus d'arròs i salsa de soja.
I salsa soja. Sí. I amb això ja... Sí. Que molt moderna.
Amb això ja passes un mes.
Sempre tan alternativa.
Què?
Amb això passes un mes.
No. No, home, però és vera que aquests productes... A veure, te pot trobar d'altres tendes, però és vera que...
Però a tu t'agrada tenir els teus bàsics asiàtics.
Sí. I la salsa de soja és molt important, perquè normalment du un munt de sal i n'has de saber trobar una concreta que està bé.
Tot això que has dit, se pot trobar un súper...
El pak choi jo crec que no, eh?
Pak choi no.
Pak choi és aquesta lletuga...
Sí, que és molt graciosa, sí.
Jo no et super de banca nostra, n'hi ha.
Ah, sí?
No sempre, però n'hi ha, no diré.
Ara després, el micro tancat, en Celestí te dirà la zona de Palma on viu, és a dir, de vora la plaça Bullallà, i ell ja t'explicarà tot.
És un súper que comença per E.
És que també com una bleda.
Ah, sí?
Encara el diran en el nom.
No és ben bé una cola, també és com una bleda, perquè és... tendre a baix i verd a les fues. Bé,
I també...
Les bledes són molt bones, per cert. Mallorquina.
Ah, però per fer ramen o per fer un wok així de verduretes, també.
Jo a vegades ramen i poses bledes, per què no? Perquè era posar pac poi, tinguem unes bledes d'aquí, boníssim.
Clar, però na Sant Pierre deu fer servir shiitake.
També,
champinyon normal no li deu agradar.
Sí, champinyon, depèn de lo que facis. És que a mi m'agrada molt cuinar.
Ja.
M'agrada molt.
Per cert, ara que parlaves de cuina cantona, se m'ha fet gràcia, perquè tu, aquest cinèfil, m'ha vengut en el cap la pel·lícula Clu, que està basada en el joc d'Escluedo, que la feien Tim Curry. Hi ha un moment que parlen de cuina cantonesa. I parlen de cervells de Monea, que és un clàssic de ser cuina cantonesa. Sí, perquè hi ha un moment, hi ha un assassinat, i gràcies a que un dels personatges ha menjat cervell de Monea, saben que pot ser assassí.
Wow.
La pel·lícula és del 90.
Ara ja ho ha fet tot l'espoiler.
Ja no és espoiler.
Mira,
saps per què no te faig un spoiler? Perquè el que més m'ha flipat d'aquesta pel·lícula, quan la vaig veure jo de petit, que la tenia en VHS, saps que perquè la tenc que mirar moltes vegades la mateixa pel·lícula, és perquè tenia tres finals.
Mira.
I era una meravella. Per tant...
Encara la miraré.
Recuperau-la. Clu. Bé, en castellà era Cluedo, el juego de la sospecha. I és meravella. Està basada en sos 10 negritos de Agatha Christie.
Mira. I també això que de Miquel, ara que ja venen les màquines aquestes, que al Japó també tornen boets per aquestes màquines, que són aquestes que tenen que enganxen normalment un peluix un jugueto, i això ho treus. Sí, això
i què fas després amb això?
Sí. Però treus menjar?
No, peluixos.
Vale.
És com ara que hi ha hagut la fira del Ram.
Heu
anat a la fira del Ram?
No.
Idò, des de fa uns anys s'ha posat de moda un os mida persona.
Mira.
Que tothom concursa per mirar de guanyar-lo, que no sé què s'ha de fer, però si cau te'l quedes, i ja em diràs per què vols un os que és més gran que tu. És a dir, tenim problemes d'habitatge per viure persones.
Sí, això t'anava a dir, si no el vols.
Imagina...
Cada dia quan t'arribi que anaves a la Ferrera un poc.
Clar, imagina què fas amb un os d'aquestes dimensions.
Ai, ara que parlàvem també d'això i que han xerrat de cine, com ha anat la projecció de les 4 hores de Kill Bill?
Molt bé.
La meva veïnada va venir a Cine Ciutat a veure-la i va quedar encantada.
Sí, 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 ha vengut molta gent. També es varen fer de divendres a dimecres, és a dir, el darrer pas hi era ahir, i mos estàvem plantejant ara tornar a fer alguna cosa. Sí? Sí, perquè està funcionant molt bé i... Però bueno,
i són 4 ja hores de pel·lícula.
4 hores i mitja.
4 hores i mitja. Déu meu.
Sí, sí, sí. És guapo, saps per què? Perquè he vist que hi ha moltes projeccions que venen com a famílies. La generació més gran amb els nins.
Quan tenen els nins?
Perquè la meva edat, un poc menys. Sí.
Kill Bill no és per infants.
No. I menys ara que veus tot el que estava en blanc i negre està passat a color. O sigui que hi ha sang.
Hi ha sang a raó.
Sí.
Bé. Ja està, han repassat tota la cultura asiàtica. Bé, no és asiàtica, però sí que hi ha un moment de la pel·lícula. Que...
Sí, sí, sí.
Hi ha katanas.
Sí, hi ha katanas.
Per dir-ho de qualque manera.
Sí.
Què he dit? Passam, següent notícia, ara mos hem de comentar un estudi que relaciona les hores que una persona fa feina amb la seva felicitat.
Idò sí, un estudi publicat a la National Library of Medicine del United States ha intentat contestar a la següent pregunta. Què és allò que marca la diferència, the difference, between un dia feliç i un dia típic? Per contestar-la, els investigadors varen analitzar les activities... No, ja tot. Les activitats diàries de milers de persones per poder comparar quines activitats feien els dies que descrivien com a millors d'allò habitual. I els investigadors expliquen que han identificat les diferències entre un bon dia i un de típic. Diuen que socialitzar, passar temps amb els amics, és una de les activitats més fortament lligades a la probabilitat de tenir un bon dia, sobretot si aquesta socialització dura 2 hores aproximadament.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Però vos han dit que aquest estudi associava la felicitat amb el temps de feina. Així que vos ho hem d'explicar. Ahir els investigadors diuen que fer fins a 6 hores de feina no està relacionat amb si les persones defineixen el seu dia com a bo o dolent, però passar-se d'aquestes 6 hores sí que els afecta. Fer més de 6 hores de feina diària, quan clouen, s'ha associat amb fortes disminucions en la probabilitat de tenir un bon dia. Avisen, però, que aquests resultats són descriptius, però proporcionen informació sobre els ritmes i les rutines que caracteritzen els dies feliços.
I de feina i felicitat...
Bon, Xisco, deus ser superinfeliç.
Jo crec que tens bons dies, majoritàriament.
Sí, sí, sí. Jo no me queix. I t'ho dir el mateix que he dit en el sumari d'aquest programa quan te'n parlàvem a les 3, que no estan les hores de feina sinó la companyia en qui fas aquestes hores.
No sé per això si és biològic.
És un indirecte. No sé si és un indirecte.
Clar, és que aquí cadascú agafa com vol.
En tot cas, 6 hores de mitjana que trobau, són moltes, són poques, són adequades, donen temps 6 hores per fer tota la feina que han de fer.
Són més poques d'allò que fa la majoria de gent.
Sí. I també hauríem de definir què és felicitat. Perquè, per exemple, per...
Això ja es pot posar més.
Clar, no, però potser per anar a Sant Pierre, la felicitat és quedar a casa mirant pel·lícules, i una altra persona necessita sortir de casa per anar a córrer, una altra necessita tenir seu cada vora, i per una altra és menjar-se una magdalena.
O no socialitzar durant 2 hores amb
permís. O no trobar-te ningú, clar.
Ja. Jo, per exemple... No estic amb ningú quan faig feina. És a dir, jo faig feina des de casa meva.
Per un moment m'he pensat que anaves a fer com un escup personal.
Ai, Eugènia.
Jo personalment no estic amb ningú. Vos inform que m'acabat de quedar fadrina.
No,
és que la pausa dramàtica que has fet li anava a demanar a la nostra companya, Anna Marga, que mos faràs una música com de tremendisme.
No. Estic feliç ben acompanyada, però és veritat que la meva feina és una feina d'autogestió i faig feina des de casa meva i, de fet, només mos veiem amb tots l'equip els dilluns, els dematins i els dijous també els dematins per fer un pot de pinya. Però jo en realitat faig feines de casa meva amb els meus 3 moixos i ara que deies de pel·lícules...
És dir, que la companyia no és tan important.
Jo he de dir que som molt feliç quan estic amb ells, però també estic molt feliç de casa meva. O sigui, crec que és un bon equilibri. Mm. Jo, és que a mi en realitat m'agrada fer feina amb gent, o sigui que...
I ets capaç de fer 6 hores de feina al dia o no basten 6 hores?
En el meu cas no basten.
No basten.
No, també depèn de l'època. Per exemple, avui una companya que està preparant una nova línia de Cine Ciutat que es diu Cine Ciutat Famílies, són projeccions matinals per famílies els dissabtes i venen acompanyades d'activitats. Aquesta companya, avui la seva feina era mirar-se aquestes pel·lis per poder preparar-se d'activitats. Mm. O sigui, que és una feina també com a molt solitària i tu deies que potser el que li fa feliç a Sant Pietro és mirar-se una pel·li, doncs és que es forma part de... De la meva feina, sí. Mm-hmm.
Clar, també trobar la feina que te dona felicitat...
Sí,
està...
això és complicadíssim, eh? Exacte. Jo ho he trobat. Vosaltres?
Home, nosaltres també, en el meu cas, sí. Però bé, és difícil trobar-ho.
Sí, mm-hmm. És difícil. Cada cop més a més.
I tant. Bé, acabem parlant d'art, si pot sembla, perquè un francès ha guanyat un quadre de Picasso, o sigui, l'ha guanyat a un sorteig per 100 euros.
Wow.
Mira, si no és broma, un francès se n'ha enduit a casa seva per 100 euros un quadre de Picasso valorat en més d'un milió. El quadre en qüestió va ser pintat el 1941 i du el títol de Tete de Fem, cap de dona. No sé si és Tete o Tet.
I seria de fam.
Clar. Exacte, un retrat de la seva parella d'aquell moment, la fotògrafa Dora Marc. Com ho ha aconseguit? Idò, participant a la rifa solidària un Picasso per 100 euros. Els organitzadors varen arribar a vendre 120.000 tíquets per 100 euros cada un, és a dir, que han recaptat un total de 12 milions d'euros. Un milió aniran destinats a pagar el quadre a la galeria on era fins ara i els 11 milions restants se donaran a una associació que fa recerca per lluitar contra l'Alzheimer. Aquest francès, de 58 anys, que va guanyar la rifa, es va mostrar molt sorprès quan precisament el varen telefonar per informar-lo.
No m'estranya. Hola, bon dia. Ets en no sé què? No,
de
que
fet,
has guanyat un quadre de Picasso.
Pensava que li feien una broma telefònica.
Pensava que era una broma telefònica.
Normal. Mm?
Explicar que va comprar el tíquet quan va veure aquesta rifa solidària a un programa de televisió.
Però... Valtres, què faríeu amb el quadre?
Els francesos fan... Clar, llavors has de posar... Clar,
el poses a casa teva... No,
has de posar una alarma de seguretat, com a mínim.
Però el vos quedaríeu o el vendríeu?
Jo me'l quedaria un parell d'any per fardar. I després el vendria perquè
sí, jo me'l
segurament
quedaria,
puja de preu.
100%. Com n'Almodóvar, que en té una casa seva.
Ah, sí, n'Almodóvar
sí,
té un
Picasso.
Picasso.
Ho va dir l'altre lluny i de Dalí també té coses.
Ho va dir un podcast?
Sí.
Que ara tots els titulars bons
sí, són els podcasts. Sí.
Però quadre o litografia?
No ho sé. Supos que quadre, no?
És que quadre...
No sé. Sí, sí, però...
Un quadre de Dalí i un quadre de Picasso, per molt d'euros que arribi a guanyar fent cinema, pot ser... Ha conegut familiars i li han regalat,
sí.
O li han deixat a preu de patató,
sí.
Ja que el coneixen, no?
Sí, pot ser això.
Segurament.
Però m'ha de sorprendre molt.
I que ho digués, perquè, clar...
No se talla un pèl, eh?
No, no, i més...
Darrerament tothom parla molt de doblers per xarxes.
Sí,
sí.
I és delicat, perquè, clar, si tu dius... No, el modeler diu, tenc un Picasso que veu, si hi ha un lladre, això. Diu, sí. On viu que això, home? I...
I a més també diuen on viuen, els barris, almenys.
No ho sé.
No sé.
És delicat.
S'ha d'anar alerta quan és un podcast. Si no són podcasts, com es diu a ràdio, per cert, ja s'ha estrenat el tercer capítol de Divas i Divins.
Ah, sí? Ens
va estrenar ahir aquesta setmana dedicat a en John Lennon i a Yoko Ono.
Oh, momentàs.
En el moment de la detenció per et segrest de na Kiyoko. Si voleu saber tots els detalls...
Brutal, això?
Sí, vam entrevistar en Miquel Bunyoles, policia, que se va encarregar d'anar a detenir-los i mos va contar com va anar. I escolteu el podcast, perquè ara que parlaven de quadres de Picasso, jo faig una pregunta que m'agradaria molt recuperar una cosa d'en John Lennon que pot ser és a qualque casa de Balears.
Ah, sí? Quina
sense saber-ho.
Poden dir?
Què és?
Bàsicament, en John Lennon... Bé, però...
Escoltau el podcast.
Però puc contar, però ho explicam en el podcast, és que en John Lennon va fer un dibuix mentre estava declarant Yoko Ono. Aquest dibuix, segons en Miquel Bunyola, el va rebassar d'esquadany i el va tirar a una paperera. Si qualcú aquell any era per allà fent neteja i va agafar aquell dibuix i va dir, ai, mira aquesta marina, quina monada, la penjaré que nostra... Aquesta marina és d'en John Lennon. Per tant, si qualcú la troba o la té o sap que qualcú que fa feina en el jutjat té aquesta peça ja de col·leccionista...
Però dibuixava...
Tu ara vendrà un dibuix.
Bé.
John Lennon milions. Pintat mentre en Yoko Ono estava declarant en el jutjat de Palma.
Que forta.
Una fantasia.
Sí, és una bona història aquesta.
Ara que si el va tirar, pff, no el té ningú.
No, ja. Clar.
També podria ser.
Ai, és d'aquests moments en què no m'agradaria viure un metavers en què poguessis anar... volar.
Sí, sí.
Anar aquell any en el 60 i busques i agafar-ho seria meravellós.
Sí. Doncs bé, avui hem repassat això, que d'aquest francès li ha tocat un Picasso, també curioses, les rifes que fan a França.
Sí,
no sé si...
ja en podríem fer aquí. Sí.
Aquí són diferents.
Sí.
Però bé,
allò... Rifen cases per alemans.
No, però això és Alemanya, no és aquí. Fem un tèntol en tot això.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia, enhorabona pel programa Tèntol. El meu moment Tèntol és aquell moment en què arribo a la feina mitja hora prest i me puc aturar amb sos amics a un lloc que hi poden deixar el cotxe davant i feim el millor cafè en tassó de vidre i el millor llonguet compartit de Palma a mitges. No vos diré el lloc perquè, si no, la pròxima vegada no hi trobaré lloc per seure.
IB3 Ràdio és servei públic. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents? Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els efectes del canvi climàtic. Com que s'acosta el Dia de la Terra, avui parlarem del canvi climàtic, un fenomen global que altera profundament les dinàmiques meteorològiques. Provoca un increment de fenòmens meteorològics extrems, com les onades de calor, les onades de fred, les pluges torrencials, els huracans o les tempestes de neu. Fixeu-vos-hi, tempestes i no tormentes. Així mateix, l'alta emissió de gasos d'efecte hivernacle provoca l'escalfament o encalentiment de l'atmosfera i, en conseqüència, de la Terra i els oceans. Tenir cura del medi ambient no és només una responsabilitat, sinó un acte d'esperança i respecte cap a la vida que ens envolta. I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
De xerrar de cine, ja ho sentim, Eugènia Sampedro és aquí, però avui mos d'una pel·lícula molt peculiar, aquesta. Eugènia, de què mos parlaràs
sí.
avui?
Avui xerrant d'una pel·lícula que podria semblar petita, però que en realitat apunta molt més enfora. Xerrant d'Un poeta, d'en Simón Mesa, una pel·lícula colombiana que ahir varen tenir la preestrena a Cine Ciutat, varen tenir una conversa amb la Carla Simón i amb el director, que sabeu que són amics perquè varen estudiar a la mateixa universitat.
Ah, sí? Bon.
A Londres.
han estudiat... Sí, que sí. La Carla Simón explica la seva darrera pel·lícula, que va poder, gràcies a una beca...
Sí, jo crec que és una beca de la Caixa.
Que va poder estudiar fora.
Sí, exacte. Sí, jo tinc una amiga que ara està a Colúmbia, de fet, a Nova York, gràcies a la mateixa beca.
També.
Sí, no, moltes cineastes han pogut disfrutar, gaudir d'això i... I està clar que funciona.
I tant, perquè manco, han sortit bons cineastes. Sí. És a dir, na Carla Simón i aquest director colombià, que nom, Simón Mesa, se coneixen en aquest màster, o en aquesta trobada acadèmica a Londres, i a partir d'aquí fan amistat.
Sí, exacte. I a més... Bueno, ell, jo no el coneixia, però és vera que gràcies a aquell col·loqui na Carla va recordar que ell va guanyar amb un curt fet allà a l'escola millor curtmetratge en el Festival de Cannes. O sigui que és, està clar que...
I que devia ser jove.
Sí, sí. I el primer curt, un curt d'escola, diguéssim, és molt fort. I
de llavors ens ha fet més pel·lícules, a part d'aquesta?
Jo juraria que aquesta és la seva òpera prima. I això, i vàrem poder gaudir d'aquesta conversa després de la pel·li, i vos he de dir que a mi m'ho va agradar moltíssim. Jo feia temps que no veia una pel·lícula d'aquest estil, m'ho va recordar molt a sobretot a la part inicial de Competència Oficial, que també és una pel·lícula així amb aquest tipus de to, i bueno, és una tragicomèdia i que mos mostra un personatge bastant peculiar.
De fet, podem escoltar el tràiler i mos farem una idea de com és aquesta pel·lícula.
Oscar Restrepo fracasó en la vida.
Yo estoy escribiendo un libro.
¿Hay un libro?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
No tiene un peso.
10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
No, y no me saca el carro.
Es la oveja negra de la familia.
Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
Y su hija no lo quiere ni ver.
Usted me odia.
Un niño.
Perdón.
Pero algo está a punto de cambiar.
¿Han escrito o han leído algún poema?
Profe, vea a ella. Ella escribe poemas. Churlais, muéstrele.
Todos estos poemas son suyos.
Sí.
Y Oscar tendrá la oportunidad de transformar su vida.
Algunos estudiantes están diciendo que Oscar daba clase borracho.
Eso no es verdad. ¿Quién está diciendo eso?
¿Lo logrará?
¡No!
Llega a las salas de cine la comedia más esperada del año.
Me regala más pollito, por favor.
Una película para reír. Una película para llorar.
Perdón.
Si més no, és curiós aquest tràiler.
Ai, és que, o sigui, ara l'estava recordant amb aquesta Bowenoff. En realitat... Vos podria dir que no s'assembla... Saps? Crec que han triat un tipus de tràiler que no s'assembla molt a la pel·lícula que després veus. Sí que és vera que té una mica estor, sobretot d'aquesta part inicial que comentàvem, que en el principi a mi m'ha pres... Vamos, és que m'aixapava la cadira, però jo i tota la sala. O sigui, té com un humor molt estrany, molt intel·ligent, situen el personatge tot el temps de manera ridícula, saps? Com... jutjant-lo, perquè al final tu veus que és un personatge, doncs és típic artista que du tota la vida lluitant entre comentes, perquè en realitat l'únic que fa i diu és, jo he escrit, vaig escriure un llibre, han passat 30 anys i segueix dient, vaig escriure un llibre. Per tant, que té una carrera molt poc consolidada i que després, clar, tot això pues, li afecta en el seu entorn més personal, en la seva filla, comença a ser professor i coneix un alumne que escriu poemes i jo crec que si vol veure amb ella tot el temps, no? I vol que aquesta pobra nina no arribi a ser com ell, perquè justament aquesta nina té la típica, o una de les grans situacions que hi ha a Colòmbia, que és la falta d'una vida, diguéssim, completament normal, no? És una nina que conviu a uns 10 metres quadrats amb 5 germanes. Aquestes 5 germanes tenen 15 anys i totes tenen fills. Una situació... horrorosa. Per tant, jo crec que ell, veient el talent que té ella, el que no vol és que li passi el que li va passar a ell. I el nom d'aquesta nina és molt curiós, el nom Jurlady, que en realitat és Your Lady. Que això se fa molt també en els països de Llatinoamèrica. I bueno, no sé, és que la recordo amb molta gràcia perquè m'ho vaig passar tan bé que això... costa molt també que passi, no?
Veure sí, perquè darrere ve un rei poc en el cine.
Sí, sí. No fa no molt estava en el hall de Cine Ciutat i una dona va venir, va entrar i mos va dir quines pel·lícules teniu? Jo li vaig dir, pues tenim aquestes, aquestes o aquestes. I me diu, i de què van? I li vaig començar així a dir una mica, no? 5 cèntims de lo que eren, lo que teníem a la cartellera, i mos va dir, pues que no teniu res de comèdia. I és vera, o sigui, hi ha molta
no
gent...
Part.
No.
Però si la gent ve de Cine Ciutat, tu aconsegues,
oh, sí?
te troben a la porta, poden demanar per Neugin, Sant no. Pietro, i tu els hi diràs, perdona, avui te recomano aquesta...
Quin és el teu estat d'ànim?
Exactament, no. En funció... Quin horòscop ets? No. I te diré quina pel·lícula has de triar.
No, però, per sort, a vegades sí que hi soc, també m'agrada seria, encara que faci feina des de casa meva, sí que jo a vegades a les hores baixes pues, intento passar-me pues, per això, perquè potser hi ha algun espectador... Jo què sé, hi ha moltes vegades que diuen qui fa la programació? A mi m'agrada comentar pues, que jo la faig i és divertit poder, sí, pues això, hi ha moltíssima gent que jo no estic gens avesada perquè jo mai he fet això, que van a la taquilla de cine sense saber res de quines pel·lis hi ha i diuen què tens avui? I a l'hora que hi són, pues, a lo millor n'hi ha altres pues, tu li contes una mica de què va cada pel·li i això és guapo, crec que només ho fan les generacions més grans. Això d'anar al cine sense saber què vols veure i que simplement t'aconseguin.
Sí. Sí. Sí, no sé qui s'altre i qui moda. Necessito, mira, que tinc una veïnada molt cinèfila i me conta totes les pel·lícules que va veure i en el lloc d'allà on va. I me diu, jo sé que sempre a les 7:30 hi ha una pel·lícula.
Exacte.
I jo me'n vaig allà a les 7:30
sí.
I...
És així,
eh? I cada dimecres, que és el dia de l'espectador, sí. Que és més barat, ella va allà.
Sí.
I mira una pel·lícula.
Sí, sí, sí. És així.
I dies li agrada més i dies li agrada manco, però...
Pues aquesta pel·li, de veres, a mi m'ha agradat molt i crec que és una pel·lícula que agradarà. De fet, avui he estat mirant les crítiques i està funcionant bastant bé, perquè és que és una pel·li que fa gràcia i és un humor intel·ligent, perquè és vera que si tu ara mires les estrenes d'aquests darrers mesos... les comèdies que ja són espanyoles, estilo Torrente, i no són pel·lis per tothom, tampoc. El que passa que aquesta pel·li jo crec que sí...
Que fer una pel·lícula humorística és molt complicat.
Sí.
Crec. No sí. Ho sé, no n'he fet mai, però tens no. La sensació que ha de ser molt complicat.
Vamos.
A la gràcia d'en Sorrentino, ara també, que sí que té tots d'humor, a mi me va fer riure.
Sí, a mi també.
Però determinant moments, perquè al final... És...
No sí, però ja no hi ha comèdia pura.
No,
exacte. No. A més, aquesta és políticament incorrecta i això també està molt bé, perquè si xerrant en comèdia i políticament incorrecta, llegia també que el director deia que Colòmbia és molt típic i el que més se veu són pel·lícules que mostren la política d'aquest moment, però no mostren la política d'aquest moment des d'un punt més de comèdia. Uh-huh. Crec que
és... I també transita, crec que una cosa interessant, que és el fracàs, perquè
sí.
El fracàs des de l'humor, no? De dir...
Sí, exacte.
De que és una persona que ha fracassat a la vida, però que vol dir fracassar a la vida també, no? Perquè moltes vegades és que aquest ha fracassat, bé, no sempre és així.
Ja, és vera, en el cas del personatge... Pues...
I sobretot en el món de l'art.
Sí. És que també és molt complicat, eh? Tu comences a fer, no sé, si te dediques pues, això, no? Si ets un poeta, pues, escrius un llibre i te penses que com ja has escrit un llibre i t'anirà bé, ja tens tota la vida resolta i podràs viure tota la vida d'això. Però és que és tan complicat i sobretot, vamos, en aquest en el món de la gent que escriu poemes, no? Que jo crec que cada vegada això s'està fent menys.
No, poesia se'n publica molta.
Sí?
Sí.
Jolín. Sí,
que
sí,
passa
sí.
Que
no hi ha tanta visibilitat, no hi ha tant de lectors, a lo millor.
No, no crec que no dones tant d'euros.
Mm-hmm. Ja.
Sí, això també, perquè se van manco.
Sí.
Xerrant de comèdia, per favor, tu que tens bo a Cine Ciutat, crec que facin un cicle amb Aterriza Como Puedas, Top Secret i Qualcuna d'American Pie. Tornem a riure per riure.
Doncs pues mira, m'agrada. Sí, sí, m'agrada. De fet, ara estic treballant amb... el volum 3 d'Absolut Cinema, que són totes aquestes pel·lis restaurades en 4K, i, bueno, tenim... Jo l'altre dia vaig fer un llistat, perquè, clar, és d'aquest estil, de pel·lícules que tindrem, bueno, entre altres, però sí que és vera que podríem afegir aquest tipus de cine, que agrada molt.
I doncs estarem pendents.
Sí.
Vos avisaré.
Per riure una estoneta.
Clar que sí.
Clar. I si no, podem anar a veure... Un poeta, que és aquesta pel·lícula que avui mor d'una San Pedro i que és una pel·lícula independent.
Sí.
Petita o té bona factura?
Bueno, la fotografia és espectacular, però és vera que en el final és una pel·lícula petita i se nota... Bueno, se nota. Sí, perquè no té grans paisatges, no té grans localitzacions, està tot fet... les seqüències que surten, les localitzacions que surten sempre són les mateixes. Clarament és una pel·li petita, al final s'ha rodat també a Colòmbia. No sé si té alguna coproducció, però sí, no és una pel·li grossa.
I que és aquest poeta fracassat una miqueta amb aquesta tragicomèdia que al final també és, hi ha molta...
Sí,
de,
mira...
Tràgic, no tot és comèdia.
Sí, la pel·lícula segueix Oscar Restrepo, un poeta que mai no ha acabat de complir el que prometia i ara sobreviu com pot. Dona classes, cuida sa mare, intenta sostenir una idea de si mateix que cada vegada pesa més. Vos he de dir que se m'ha oblidat que aquesta pel·lícula va estar nominada en les Goya a millor pel·lícula iberoamericana, va ser la candidata en els Oscars per Colòmbia, va guanyar el premi de jurat a Cannes i el premi Horizonte a Sant Sebastián. Bé, o sigui...
Sí que està prou.
Crec, espero reconeguda. Que això pot servir-s'hi.
Per anar a veure-la.
Anava a dir espectadors, però no, oients. Per anar a veure-la.
Possibles espectadors.
Possibles espectadors, sí.
I no, Eugènia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. Ara gràcies. Fem una pausa.
Tento. Tres ràdios, coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Tentol. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Enrere per Sant Jordi, aquest cap de setmana hi ha moltes activitats prèvies. A Palma n'hi ha a moltes barriades, però també a Lloseta, on es fa la tercera fira literària, tot esperant Sant Jordi.
Perquè robam el paper higiènic de la biblioteca de Sant Salantíssim, Ajuntament de Lloseta. Viure, sobreviure, és futur parabòlic en l'atletisme d'inventari.
Literatura basca, ball de bot, contacontes, tallers i jocs infantils i els Premis Literaris Vila de Lloseta de Poesia són els protagonistes de la tercera edició de la Fira Literària Tot esperant Sant Jordi a Lloseta. La periodista i una llosetina més, la pregonera Marta Terrassa, en serà pregonera d'una jornada festiva amb paradetes de les llibreries Espirafots, Quart Creixent i Lila i els Contes, a més de l'Estanc de Lloseta. És la primera festa del llibre abans de Sant Jordi i serà dissabte des de les 10 a les 6 del capvespre al centre del poble.
I nosaltres en volem parlar amb la pregonera, perquè aquesta festa té una pregonera, i és la Marta Terrassa. Marta, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Com va això?
Bé.
Sí, estàs preparada per fer de pregonera?
No, i sí. He com a mig somiat el pregó, per tant, també si avui el puc escriure o demà.
Ah, encara l'has escrit, eh? Ui, ui, ui.
No, l'he somiat com a jo de dormir bé.
El tens al cap, eh?
El tenc al cap, sí.
I de què vols xerrar?
El que tenia en el cap era xerrar una mica de la importància de la cultura. En el sentit, sobretot, de com una manera d'estendre ponts, que avui en dia obrir diàlegs i reconèixer un poc les diferències d'allò que és normatiu o mainstream, perquè crec que avui en dia, així com està tot, fa bastanta falta per trencar, no, barreres i aquestes pors i una mica de diàleg, mm-hmm, també, que fa falta.
Clar, tu, Marta, vas anar a viure a Lloseta fa uns anys, però ja participes molt activament de la vida cultural, social, del poble. I també, a més, has escrit llibres, crec que no sé si dos o tres, ja quants en dus?
Aquest ha estat el tercer.
El tercer, molt bé. I, per tant, una persona indicada per fer aquest pregó. Si no, li demanàvem al regidor, en Javier González, que tenim el telèfon. Com anem, Javier? Benvingut.
Hola, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Estic molt content de compartir un moment amb la Marta.
Sí?
Yay, Javi!
Hola, Marta, què tal? Com va?
Bé. Això gràcies a ell, això ho han girgolat tot en Javi.
Sí? Javi, bueno, 3 anys, fent això, aquesta prèvia de Sant Jordi.
3 anys amb la inestimable ajuda de Cati Moyà, que és la coordinadora de la fira. I que per nosaltres és un orgull ja cultural, que forma part de la nostra calendari anual, i que estem supercontents perquè enguany el pregó ho fa una persona molt important.
Molt important. Marta, ara, pressió, per què?
Sí, ja me'n puc anar a casa a escriure el pregó, no puc badar.
Però no el tens escrit encara?
No, és que això
no
acaba
no
de dir.
No te posis nerviós, Javi, està tot preparat, està tot controlat.
Vale.
Anirà bé, ja veurà.
Sí, ja ho té. Allò que vol dir, ho té al cap, ara falta escriure.
Sí, ho tinc al cap.
Sí.
Molt bé.
Marta, xerrar dels teus llibres, perquè són molt diversos, eh? A tu t'agrada molt la música, tens llibres relacionats amb això, t'agrada molt també viatjar, tens un llibre també relacionat amb això.
La veritat és que no havia pensat fer d'umbral i això de venir a hablar de mi libro, no. Crec que el poble té suficient història i té molt d'activitat cultural com que perquè parli de tot això, però sí que la gent de l'Estanc, la Magdalena en concret, que s'ha esforçat molt per dur tots els meus llibres, els antics també, per fer-ne difusió, per tant, sí que en algun moment estaré signant i això em fa moltíssima il·lusió perquè a vegades sembla com que faig les coses de fora d'allà on vius o d'on te sents i la veritat és que em fa especial il·lusió també poder compartir llibres i les històries perquè hi havia molta gent que ni sabia que era periodista o que escrivia, no? I que estàs acostumat a veure-los en el gimnàs, o voltant, o a la plaça, o en els nins, i aquesta faceta també per això és important i és molt, molt il·lusionant poder-la compartir.
Està molt bé que com a autora, Marta, hagis deixat clar que ment sana incorpora i sano. Me trobo a la gent a l'Estanc i en el gimnàs. Com que dir, me'ls atrop a tot tipus d'activitats la vida de Lloseta.
I no ho volia dir en el bar, també, val? Però sí, també me'ls atrop molt en el bar, de festa, perquè si una cosa té Lloseta és molta cultura, però també el mateix número d'activitats culturals i de bars. Ja ho sou vosaltres també, que tot el dia sou de festa també per aquí.
Javi, quines activitats heu organitzat?
Bé, la fira està enfocada molt a les famílies i als infants, però també tenim activitats d'adults amb la presentació de llibres, presentació del Premi Literari 2026, i enguany fem una connexió amb la comunitat autònoma basca, amb el País Basc, perquè fem un recital de poesia basca. I també em fa molta il·lusió que dir que també acabam amb una ballada popular perquè presentam el disc El Ball a Mallorca i la ballada popular la fan Anna Margalida Mir amb el Jeremies de Lloseta i serà una ballada que se farà a les 5 i mitja.
Mhm. I també heu convidat a un autor que la Marta també podrà conversar amb ell. És en Daniel Escribano. Qui és Daniel Escribano, Marta?
La veritat és que a mi m'assembla una eminència. Cada vegada que me pas, ara que m'estic preparant la seva entrevista, tot el que ha fet, tot el que ha escrit, crec que serà superinteressant, molt il·lustratiu. Jo realment desconeixia potser la narrativa basca com a més moderna a partir dels anys 60 i crec que serà molt educatiu, però també bastant amè, que se li nota que està acostumat també a no fer aquestes conferències així com molt denses i tal, i crec que serà una manera d'apropar la literatura en el públic en general i tinc ganes. Crec que és un repte i molt, i crec que serà també molt instructiu per tothom.
Mm-hmm. Molt bé. I això serà una de les activitats, hi haurà música, hi haurà contacontes, hi haurà signatures, tot això un dissabte literari o cultural per celebrar també aquest Sant Jordi que arribarà dijous. I volies destacar qualque cosa més, Javier, del vostre programa d'activitats?
Bé, m'agrada sempre destacar que és una fira que se fa molt a prop de l'estació de tren, que si ja em pot venir en tren i en menys d'un minut està dins la fira, i també que tenim moltíssimes activitats infantils, en contacontes, com tu deies, i bé, això, que al final és una fira enfocada a la promoció de la lectura, per nens i joves, i que crec que per nosaltres és molt important fer aquest foment de la lectura.
Uh-huh. Idò, moltes gràcies a tots dos. Marta, supos que ara t'aniràs a escriure una miqueta allò que hauràs de dir. Ara t'empat un pot de pressió, me sap greu.
No, sí, dir-li en Xisco que venc del gimnàs ara, que ho sàpiga, però que ara...
Perdona, després del gimnàs és meravellosa, és inspiració, perquè estàs allà amb les endorfines creatives.
A tope d'endorfines, amb un pic d'endorfines bastant boig. Així que sí, ara ja... A més, ja m'he inscrit a totes les activitats que me podia inscriure, ja ho tinc tot organitzat en el calendari, entre la cesta del bebè, després ja anirem a les contacontes, després de lo meu, sí, tot. Serà un dia, una jornada molt completa i molt festiva, i sobretot reivindicant aquest paper de la cultura i de la literatura.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Una ferrada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I de tot esperant Sant Jordi, aquest dissabte, 18 d'abril, a Lloseta. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.